Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 9:45 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades. Textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio amb Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
He substituït la vida per la nostàlgia.
Baltasar Porcel, Sol Negre, 1961.
Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar, un programa produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem, l'equip que el fem possible, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. O la comunicació d'Església té un sentit evangelitzador o més val que no existeixi, o es renova o es mor. Amb aquestes paraules, el secretari de la Conferència Episcopal Espanyola, el prevere i periodista José María Gil Tamayo, intervenia en la taula rodona celebrada a Barcelona el passat dia 12 d'abril sobre el tema comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Un acte que també va comptar amb la participació del director de l'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, i el director de Catalunya Cristiana, mossèn Jaume Aymar. Gil Tamayo va explicar que el fet religiós és molt ampli i que la realitat de la vida eclesial no és només eclesiàstica. Afirmava també amb convicció que cal explicar històries i sortir de les pàgines de successos que sovint, de manera injusta, omplen portades. L'acte es va organitzar amb motiu del número 2000 del setmanari religiós Catalunya Cristiana i en vista al 40è aniversari del naixement d'aquesta publicació, que se celebrarà l'any vinent. Una fita que, amb la voluntat d'adaptar-se als nous temps, ha portat el setmanari a renovar tant la imatge, que passa del format diari a la revista, com el contingut, amb menys text i més imatges. D'entre les novetats es preveu publicar també mensualment les versions en català i castellà del suplement Dona qui és a Mondo, Dona Església Món, que des del 2010 llança l'Osservatore Romano, un suplement que, segons va explicar el seu director, està editat únicament per dones de diferents religions i creences. Sens dubte, una època de canvis i de mirar endavant, adaptant-se als nous temps, amb una mirada àmplia, amb més presència dels laics i amb una pastoral més comunicativa. Aquests són alguns dels reptes que el món d'avui ens exigeix com a Església.
Hoy puedes recibir la llamada del jefe más influyente del mundo. Lidera una compañía con oficinas en todos los rincones del planeta, por lejanos que estén. Con un ambicioso business plan que impacta a toda la sociedad. Que ofrece la oportunidad de descubrir lugares que desconoces. Que cotiza al alza desde su existencia. Que cuida y respeta el entorno que le rodea. Que afronta desafíos para cambiar la vida de millones de personas. Que cuenta con un manual lleno de sabiduría. Para trabajar para él, solo necesitas una cosa: ser valiente. Y si te llama, responde a la llamada.
Aquest vídeo que acabem d'escoltar fa referència a la jornada que cada quart diumenge de Pasqua celebrem. Es tracta de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i la Jornada i Col·lecta de les Vocacions Natives. En el missatge als quatre vents d'aquest diumenge, dia 22, ens en parla l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol.
Déu vos guard. En motiu de la 50a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, el Papa ha publicat un missatge que s'inicia dient: també en aquests temps inquiets en què vivim, el misteri de l'Encarnació ens recorda que Déu sempre ens ve a trobar i és el Déu amb nosaltres, que passa pels camins a vegades pedregosos de la nostra vida i, coneixent la nostra ardent nostàlgia d'amor i felicitat, ens crida a l'alegria. I el Papa Francesc prossegueix: en la diversitat i l'especificitat de cada vocació personal i eclesial, cal escoltar, discernir i viure aquesta paraula que ens crida des de dalt i que alhora que ens permet fer fructificar els nostres talents, ens fa també instruments de la salvació en el món i ens orienta a la plena felicitat. Fixem-nos en tres paraules que empra el Papa: escoltar, discernir i viure. Escoltar és la primera. A vegades, en la vida quotidiana, algú està distret i escolta a qui li parla, com qui sent ploure, fins que aquell, aixecant una mica la veu, li pregunta: m'escoltes? Déu ens parla amb veu suau, ens xiu-xiueja alguna cosa que espera de nosaltres i que no sentirem si estem massa centrats en nosaltres mateixos o dispersos en les múltiples sol·licituds informatives i publicitàries. Hem de trobar moments de silenci i contemplació per escoltar la veu de Déu. Discernir és la segona etapa per a les eleccions fonamentals de la nostra vida, des de la carrera o el treball fins a l'estat de vida. Hem de pregar perquè hi hagi vocacions també al sacerdoci i a l'estat religiós. Persones, la majoria seran joves, que diguin: soc aquí, al Senyor, quan sentim la crida, sense por, sabent que no hi ha una companyia d'assegurances que ens garanteixi la felicitat, sinó que és Jesucrist mateix qui ens ha parlat del 100 per 1 i la vida eterna. Per fi, el tercer és viure aquest lliurement que hem discernit, sigui el que sigui, sent persones de fe que saben que l'elecció no l'hem feta pel nostre compte, sinó que la crida és de Déu, habitualment a través de les terceres persones que ens han donat consell. Cada dia es produeix aquest misteri de goig del lliurament. Penso en l'ordenació diaconal que celebraré al Vendrell aquest diumenge 22 d'un tarragoní, Antonio Rodríguez, que després de diversos anys de servei públic en la política es prepara per al sacerdoci. Al mateix temps que dono gràcies, demano que m'ajudeu a demanar perquè sorgeixin moltes vocacions per a l'Església de Tarragona. Adéu-siau.
Aquest diumenge és el quart del temps de Pasqua, el que anomenem el diumenge del Bon Pastor. L'evangeli que escoltarem pertany al capítol 10, segons Sant Joan, versets de l'11 al 18. I tot seguit escoltarem, com cada setmana, el comentari del biblista mossèn Joan Magí.
Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les seves ovelles. El qui va a jornal, el qui no és pastor ni amo de les ovelles, quan veu venir el llop, les abandona i fuig. Llavors, el llop se n'apodera i les dispersa. És que ell va a jornal i tant se li'n dona de les ovelles. Jo sóc el bon pastor, conec les meves ovelles i elles em coneixen a mi, tal com el pare em coneix i jo conec el pare. A més, jo dono la vida per les ovelles. Encara tinc altres ovelles que no són d'aquest ramat i també les he de guiar. Elles escoltaran la meva veu i hi haurà un sol ramat i un sol pastor. El pare m'estima perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren. Sóc jo qui la dono lliurement. Tinc poder de donar-la i tinc poder de recobrar-la. Aquest és el manament que he rebut del meu pare.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 22 d'abril celebrem el quart diumenge de Pasqua, el diumenge del Bon Pastor. Jesús ens condueix i ens anima, ha vençut la mort i ens ha tret la por perquè caminem al seu costat i no s'avergonyeix d'anomenar-nos germans.
Com ens diu la carta als Hebreus, ja que els fills tenen en comú la mateixa condició humana, també Jesús va compartir aquesta condició per destituir amb la seva mort el diable, que tenia el domini de la mort, i per alliberar els qui, per por de la mort, estaven condemnats a ser esclaus tota la vida.
Jesús prega el Pare per nosaltres, demanant el testimoni eficaç de la nostra unitat. No prego només per ells, sinó també pels qui creuran en mi gràcies a la seva paraula. Que tots siguin un, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres perquè el món cregui que tu m'has enviat.
El Papa Francesc ens diu: el Concili Vaticà II va presentar la conversió eclesial com l'obertura a una permanent reforma de si mateixa per fidelitat a Jesucrist. Tota la renovació de l'Església consisteix essencialment en l'augment de la fidelitat a la seva vocació. Crist crida l'Església pelegrina cap a una aparent reforma de la qual l'Església mateixa, en tant que institució humana i terrena, té sempre necessitat. Hi ha estructures eclesials que poden arribar a condicionar un dinamisme evangelitzador. Igualment, les bones estructures serveixen quan hi ha una vida que les anima, les sosté i les jutja. Sense vida nova i autèntic esperit evangèlic, sense fidelitat de l'Església a la pròpia vocació, qualsevol estructura nova es corromp en poc temps.
L'Evangeli ens presenta Jesús conduint-nos per aquest camí de transformació.
A l'Evangeli de Joan, Jesús, el bon pastor, ens diu el que ha fet i segueix fent per nosaltres. Ens coneix i ens ensenya a ser amics seus, perquè experimentem la relació que hi ha entre ell i el Pare, no ens abandona mai, busca totes les ovelles perdudes, dona la vida per elles i prega així al Pare: jo els he donat la glòria que tu m'has donat perquè siguin un com nosaltres som un.
Aquest dissabte passat, dia 14 d'abril, Lleida ha acollit la quarta trobada de Càritas Catalunya amb el lema "El teu compromís millora el món", en la que hi ha participat més d'un miler de voluntaris de les 10 Càritas diocesanes, entre els quals uns 120 de la nostra arxidiòcesi de Tarragona. Per parlar d'aquesta trobada i fer una valoració, avui ens acompanya el president de Càritas Catalunya, senyor Francesc Roig, benvingut.
Gràcies.
En aquesta trobada, d'alguna manera, es fa visible, no? Es posa rostre a aquelles persones que fan, doncs, setmana rere setmana, la tasca de Càritas arreu de Catalunya, que en són 12.000 voluntaris, aproximadament.
Sí, sí, sí.
Quin és l'objectiu d'aquesta trobada, realment?
Els objectius d'aquesta i de les que s'han anat fent fins ara, perquè recordem que normalment hem mantingut una periodicitat bianual i va començar a Barcelona, després les va fer a Girona, fa 2 anys la van fer aquí a Tarragona i ara l'hem fet a Lleida. Aquesta finalitat és de poder agrupar, confraternitzar i mantenir contactes de convivència entre els molts voluntaris que, com molt bé has dit, al llarg de, i ample de tot Catalunya són una mica més de 12.000, però posem 12.000 actius, vol dir que setmanalment tots aquests 12.000 funcionen en un projecte, en un programa, en una activitat concreta, en una acció solidària a favor dels més necessitats. Per tant, que una part d'aquests voluntaris, que en el cas de Lleida van ser de 1.200, es poguessin trobar durant un sol dia, tot i que, evidentment, el desplaçament implica, doncs, haver de matinar i després haver d'arribar a casa una miqueta més tardet si vols aprofitar el dia, no? I, doncs, es va mantenir aquest contacte, aquesta confraternització entre les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya.
I des de Càritas Catalunya, quin balanç fan de la trobada?
El balanç que fem és positiu perquè agrupem una acció solidària en una entitat com és Càritas, que agrupa en context de voluntariat una de les entitats més importants de tot Catalunya, per pes específic, no? I és important, com a Càritas Catalunya, perquè el que volem, i a partir d'ara és un dels objectius en les noves línies estratègiques que estem treballant de Càritas Catalunya, que totes les 10 Càritas han de quedar ben coordinades a través d'una acció que fa Càritas Catalunya d'interrelació, interacció i, sobretot, coordinació amb totes les dinàmiques que es puguin anar fent des de l'Urgell, a Tortosa, a Lleida, a Terrassa, a Sant Feliu, a Solsona, a Vic, a Girona o a Tarragona o a Barcelona. Per tant, aquestes 10 Càritas diocesanes, amb tot el context de les interparroquials, de les Càritas parroquials que funcionen, necessiten i necessitem tenir criteris una mica més harmonitzats, més homogeneïtzats, sobretot per fer front a als nous reptes de futur que ens arriben. Perquè la realitat és canviant. I no és el mateix parlar de Càritas de fa 7 anys, o 8 anys, o 10 anys, que la Càritas que tenim en aquest moment, o la nova realitat que se'ns pot desplegar d'aquí un temps. Per tant, hem d'estar a l'aguait de les noves directrius, no només en funció de les convocatòries de subvencions que hi pugui haver, que s'hi puguin acollir, sinó de les noves dinàmiques socials que es puguin anar generant. Pensem que la majoria dels voluntaris de Càritas tenen una demografia aproximada que oscil·la dels 65 anys. Per tant, són voluntaris amb una gran experiència a les espatlles, vital. I això fa que o ens replantegem el relleu generacional, i això implica també més dinàmica en les accions pastorals a les parròquies, més dinàmica en les accions eclesials i, per tant, més participació i vinculació dels joves amb les dinàmiques d'església, o ens trobarem que hi haurà una minva de voluntaris relacionats amb Càritas.
Dèiem que des de l'Arxidiòcesi de Tarragona hi ha participat més d'un centenar de voluntaris en aquesta trobada, que molts d'ells deuen repetir doncs, fins i tot cada any. Es
són els addictes, amb... són els addictes, sí.
Què suposa per ells?
Suposa tornar a trobar persones que són doncs, de Càritas amb els quals no hi tenen normalment relació, que doncs, es veuen, parlen, es troben, se saluden... És a dir, hi ha un comú denominador d'alegria i de conversa, que això és el més important, i sobretot de contrast d'opinions i de contrastar què fas tu, com ho faig jo, de quina manera puc millorar-ho, això que fas tu allà a la meva Càritas no ho podem fer d'aquesta manera perquè ho hem de fer d'una altra i perquè no ho podríem fer així i no d'una altra manera. És a dir, millorar el contrast de les accions solidàries i caritatives que fa Càritas és un dels objectius. És com si participéssim en una gran fira en la qual hi ha intercanvi de productes i aquí el producte estrella és la solidaritat i l'acció cap als més necessitats.
La ponència central de la trobada va anar a càrrec del doctor Ramon Prat. Entre moltes de les coses que va dir que Càritas és una escola d'aprenentatge que ajuda a passar de fer un compromís a estar compromès. Suposo que aquesta és una actitud o un estil de vida clau, no?, per la missió com la de Càritas.
Sí, amb el mossèn Ramon Prat va fer aquesta precisió, però dit d'una altra manera, que jo acostumo a dir també en alguna ocasió, és si vols millorar el món, primer has de millorar el teu entorn. Perquè, clar, a Càritas actuem en la proximitat. I, per tant, és la realitat que ens toca, que tenim més a prop, la que tenim més a l'abast, la que nosaltres gestionem amb més eficàcia. I és la que té com a objectiu principal l'acció caritativa de cara a Càritas parroquial, la que té a la parròquia, o la que té a l'entorn de les parròquies quan és una interparroquial, no? Per tant, el que va voler explicar mossèn Ramon Prat és que el nostre, el de cadascú, ha de millorar el món, perquè és un compromís molt similar al conjunt de grans de sorra que fan una gran platja de solidaritat que s'extén al llarg i ample, en aquest cas, de Catalunya, perquè estem parlant de Càritas Catalunya.
Sabem la propera trobada on es farà?
Sí, acostuma, ja ho vam instituir aquí a Tarragona, que aprofitant després del dinar que doncs, hi ha un recorregut per part dels voluntaris que fan una visita, diguem-ne, històrico-turística pels indrets més emblemàtics de la ciutat que ens acull, en aquest cas era Lleida, doncs l'equip directiu, amb totes les direccions de les Càritas diocesanes i els secretaris generals i els vicaris episcopals, juntament amb tots els bisbes que hi van assistir, que eren la majoria, varen fer una reunió per tal de fer algun tractament de temes que són importants i que és bo que un dia que hi són tots els bisbes, que no oblidem, són els presidents de cadascuna de les Càritas diocesanes de Catalunya, doncs un dels temes que va sortir era on es podria fer o qui s'oferia per acollir la propera trobada que es faci del voluntariat a l'àmbit de tot Catalunya. I sembla ser que la disponibilitat més oportuna, més flexible, més idònia, l'ha manifestat la diòcesi de Vic. Per tant, la propera trobada que es faci segurament serà a Vic.
Doncs Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i fer doncs, aquest balanç d'aquesta quarta trobada de Càritas Catalunya que s'ha celebrat a Lleida el passat dissabte.
Molt bé, gràcies i ànims a seguir col·laborant amb Càritas.
I obrim l'espai de notícies amb la inauguració d'una exposició al Museu Bíblic Tarraconense. Porta per títol El Crucificat i és del fotògraf vallenc Francesc Roca. Es podrà visitar fins al dia 19 de maig.
El fotògraf vallenc Francesc Roca en Mateu presenta aquests dies al Museu Bíblic la mostra El Crucificat, amb més de 50 fotografies de Crist a la creu de diferents indrets del món, com Cuba, Nova York, Montreal, Marsella o Mònaco, però també del territori català i espanyol. Les imatges estan acompanyades d'un text explicatiu del vallenc Lluís Maria Monconill. Va ser l'any 2000 quan Francesc Roca va ser la primera fotografia del Crist crucificat. En els diferents viatges ha ampliat el recopilatori que finalment s'ha atrevit a exposar en aquesta mostra. L'objectiu de l'exposició és donar a conèixer la representació plàstica d'aquesta figura tan comuna i venerada arreu, i a la vegada desconeguda com a obra artística. L'exposició es pot visitar fins al cap de setmana del 19 de maig, quan se celebrarà les jornades de Portes Obertes Tarracoviva i la Nit dels Museus. La resta d'horaris es poden trobar al web museu.biblic.arqtgn.cat.
I més de 4.000 infants, joves i monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans es van aplegar aquest cap de setmana passat a Vilafranca del Penedès amb l'objectiu de commemorar el 60è aniversari de l'inici de les seves activitats.
El fotògraf vallenc Francesc Roca en Mateu presenta aquests dies al Museu Bíblic la mostra El Crucificat, amb més de 50 fotografies de Crist a la creu de diferents indrets del món, com Cuba, Nova York, Montreal, Marsella o Mònaco, però també del territori català i espanyol. Les imatges estan acompanyades d'un text explicatiu del vallenc Lluís Maria Monconill. Va ser l'any 2000 quan Francesc Roca va ser la primera fotografia del Crist crucificat. En els diferents viatges ha ampliat el recopilatori que finalment s'ha atrevit a exposar en aquesta mostra. L'objectiu de l'exposició és donar a conèixer la representació plàstica d'aquesta figura tan comuna i venerada arreu, i a la vegada desconeguda com a obra artística. L'exposició es pot visitar fins al cap de setmana del 19 de maig, quan se celebrarà les jornades de Portes Obertes Tarracoviva i la Nit dels Museus. La resta d'horaris es poden trobar al web museu.biblic.arqtgn.cat.
Me llamo Juan. Cada día me ayudan en un centro de acogida y mi historia habla de superación.
Soy Carolina. y como voluntaria. La mía es de compromiso y entrega a los demás.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Donem la benvinguda a mossèn Ricard Cabré amb el seu espai Qui tingui oïdes que escolti.
Bons amics, una vegada més volem insistir en el drama dels refugiats. És un drama que d'alguna manera ens afecta a tots. Segons les dades de l'ONU, són actualment 250 milions les persones desplaçades per motius diversos. Tothom té dret a la vida i, per tant, a cercar un camí per poder sobreviure. I tots tenim el deure d'ajudar aquelles persones que es troben en circumstàncies desagradables per culpa de la guerra o per culpa de la meteorologia o per la mala administració dels béns de la terra que es concentren cada vegada més en menys mans. Segons les últimes estimacions, l'1% de la humanitat gaudeix del 82% de la riquesa del planeta. Inconcebible. Revela una insensibilitat impressionant. Com pot ser que hi hagi algú en el món que per molts milions el compte corrent pugui viure tranquil, sabent que hi ha milers de persones que moren materialment de fam? Revela una insolidaritat impressionant. Sentim que el nostre crit no pugui arribar més enllà que allà on arriben les ones d'aquesta emissora. Però és que no és només aquesta emissora. Són moltes les persones que aixequen la seva veu per manifestar la disconformitat amb el món en el que ens ha tocat de viure. S'està revelant de nou per part de les grans potències un afany per enriquir el seu arsenal bèl·lic. Cal tenir en compte que els governants no actuen mai sols, segueixen les consignes o els aplaudiments dels qui els voten. Rússia, Corea del Nord, els Estats Units d'Amèrica s'estan armant de nou com en temps de la Guerra Freda. L'armamentisme no deixa de ser una espècie de suïcidi internacional. Per què les volem tantes armes? El dia que un beneix se li creuin les cables, ja tenim la gresca en marxa. Ningú no es voldrà quedar enrere. Si omplen els magatzems d'armes, ha de ser amb la intenció de fer-les servir algun dia. Quan ens convencerem que per aquest no és el camí? Les armes no resolen res, donen raó al més fort, que és qui normalment no la té. Mentrestant, milions de persones perdudes pels camins del món, fugint del desastre, sense trobar un racó on hostatjar-se i poder viure amb tranquil·litat i seguretat. Milions de persones lluitant per arribar a un paradís que té tancades totes les portes. Els governs han d'estar al servei de tots, sobretot dels més indigents i mancats de tota mena de mitjans per sobreviure. Els rics ja s'espavilen prou per ells mateixos. No s'entén que els governants recolzin l'economia d'uns quants i deixin exhausts aquells que no troben sortida a la seva situació. En aquest món de rics contra els pobres deu ser clar el bàndol al que ens hem d'apuntar els cristians. Malauradament, no són sols els governants els qui opten per recolzar els benestants. Som la majoria els qui optem per la desigualtat. Valdria la pena tenir-ho en compte a l'hora d'emetre el nostre vot i pensar de quin bàndol estem. És molt possible que prediquem una cosa i amb els fets en recolzem una altra. Mentre la majoria estiguem a favor dels benestants, el nostre món no té remei. Jesucrist no estava de la banda dels rics. Era amic dels pobres i es considerava un més d'ells. Pobres de tota manera, de béns materials, de salut, de benestar, de cultura. Ell deia que els rics no tenen entrada al regne del cel. Per això, ni els sacerdots ni els doctors de la llei no el van acceptar. No era el messies que volien i esperaven. Humanament els va decebre. Penso que avui encara són molts els que esperen un messies diferent, que ajudi certament els pobres, però que doni la raó als poderosos. Amics, fins un altre dia, si Déu plau. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Doncs fins aquí el programa El Campanar d'aquesta setmana. Us recordem de nou que al web esglesiatarragona.cat us podreu tornar a escoltar tots els programes del Campanar o bé descarregar-los. Tornem la propera setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.